Un dilluns més que arrenquem setmana amb regust d'empat.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? El Sabadell s'ha abonat a l'empat. Ja en van 4 de consecutius després del 0-0 d'ahir en el derbi contra el Terrassa i ara estem amb el de sempre aquests dies, veure el got mig ple o veure el mig buit. Mig ple, que l'equip va sumant i conserva el lideratge perquè la Lliga està tan renyida que no hi ha ningú que hagi pogut aprofitar aquestes punxades del centre d'esports per pispar-li la primera plaça. I qui sap si després aquests puntets seran d'or en el futur per complir amb els objectius. Mig buit, perquè en comptes d'un punt valuós sumat, també es pot veure com dos que s'han deixat escapar. D'aquests 4 empats, puc comprar que el del Dia de l'Europa podia ser acceptat, que un camp tan complicat com el de l'Alzira també, però home, el de la Penya Deportiva jugant contra nou, i el d'ahir, per ser un derbi, per jugar amb la nova Creu Alta gairebé plena, espectacular estampa per cert del camp, i perquè era la millor oportunitat d'esvair dubtes i tornar al camí del triomf, doncs què voleu que us digui? Valorar un punt sumat o lamentar-se dels dos perduts? És el que té empatar, i així portem ja 4 jornades. Masses dilemes seguits. Dilluns, 9 de desembre, obrim les portes de l'hotel.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Espanyol tanca avui a les 9 de la nit la jornada de primera divisió visitant el Getafe en un duel crucial. Jugats ahir, Leganés 0, Real Sociedad 3, Atlètic 2, Villarreal 0, Osasuna 2, Alavés 2 i aquest esbojarrat Atlético 4, Sevilla 3. A aquesta hora, per cert, comença el sorteig de la Copa del Rei i ja entren els equips de la Supercopa d'Espanya. De fet, el Barça és l'únic representant català que queda a la competició. A la Liga Endesa de bàsquet, victòria ahir del Barça, 8-6-7-9 davant del Murcia i derrota del Joventut a Granada, 8-7-7-7. Va caure també el líder Unicaja contra el Real Madrid, 90-77. Dissabte van perdre Lleida, Manresa i Girona. I en hoquei patins, el Voltregà ha identificat l'aficionat que va donar un cop a la cara a Oriol Vives, jugador del Vic en el partit de Lliga, que va acabar 3-3, una acció que es va donar amb el joc en marxa mentre Vives anava per la banda. En un comunicat, el Voltregà assegura que ha identificat aquesta persona, que no és sòcia de l'entitat i que impedirà la seva entrada a qualsevol partit de l'Hockey Lliga. I aquest és el menú del dia d'avui.
Es comenta la recepció.
Analitzarem el derbi d'ahir, aquest insult 0-0 entre el Sabadell i el Terrassa i com queda el panorama, dues jornades de tancar el 2024. Parlarem de la derrota del Sabadell B a Cerdanyola, veurem com van anar els tornejos del Can Rull i del bàsquet Pia amb el Memorial Luque Gallardo i el Top Bàsquet respectivament, i parlarem de com han anat les jornades dels Waterpolos i dels Oars Gràcia.
La notícia curiosa.
Marco Corella, jugador del Chelsea, es disculpa amb la seva afició llançant les seves botes a la paperera. Dues relliscades seves van provocar 2 gols del Tottenham i a Instagram el futbolista català va compartir una història mostrant les seves botes tirades a un contenidor i demanant perdó. Tot i això, el Chelsea va acabar guanyant 3-4 al partit.
De quin partit no estarem pendents?
Hi ha derbi a la primera divisió de Costa d'Ivori a 4:45. Sol a Bobo contra Olympique Sport de Bobo.
I a les xarxes socials.
El Sabadell AX, el centre d'esports, va rendir ahir homenatge a Pere Figueres, periodista del Diari de Sabadell, que tanca la seva etapa professional. Gràcies pel teu treball, seguiment i estima nostra club durant tants anys, Pere Figueres. Això és el que deia literalment la publicació AX del Club Arlequinat. D'altra banda, també s'ha fet compte d'AX Peque Polo i la seva primera publicació ha estat en referència al partit d'ahir. Primer partido después de mi larga y dura lesión. Som-hi arrequinats. Bé, ha obviat el davanter els minuts que va tenir contra l'Europa.
Avui celebra el seu aniversari
l'exarlequinat Jorge Campos.
Tal dia com avui, de l'any passat,
Òscar Cano aconseguia la primera victòria com a tècnic del Sabadell després de l'empat a Terol. En el debut i la derrota al camp de l'Arenteiro, l'estrena del tècnic granadí a casa es va saldar amb un agònic triomf 1-0 contra Unionistes amb gol de Baselga en el 87. Feia 69 dies que el centre d'esports no guanyava un partit. Imagineu-vos, si actualment la ratxa sense guanyar és de 22 dies i ja s'està fent llarg, doncs l'any passat el triple de temps.
L'enquesta.
Teniu temps fins les dues per dir la vostra sobre qui va ser per vosaltres el millor del Sabadell ahir en aquest empat a 0 contra el Terrassa. Ho podeu fer a X amb l'etiqueta MB-P946.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Som-hi, 1:08 del migdia, entrem en matèria, obrint setmana a l'Hotel Suís, un cop més, parlant d'un empat del centre d'esports, i ja en van 4 de consecutius. Aquest, a més, amb un gran desencís que ens va deixar ahir l'equip de David Català per aquest empat a 0, empat a res, contra el Terrassa en un derbi que es donava 15 temporades després de l'últim precedent, ja sigui amb l'antic Terrassa o digueu-li com vulgui, però en tot cas, que feia molts anys que no podíem gaudir d'aquesta rivalitat Sabadell-Terrassa, que l'afició va respondre a omplint gairebé el camp, més de 9.000 persones ahir presents a les graderies del temple, i tot i això el partit ens va deixar doncs aquest 0-0 molt pobre, sobretot pel centre d'esports. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Desencís, desanimat, insults, no sé com definiries aquestes sensacions que ens va deixar l'empat d'ahir del Sabadell.
Sí, desencís, sobretot perquè com passen aquests partits, i ho vam viure durant la prèvia, bé, ho vam viure durant tota la setmana, però de manera encara més concentrada ahir a la prèvia, es genera tanta expectació per tot el que ha de ser l'embolcall del partit que gairebé sempre te n'oblides que el partit després va al marge i que el partit no sempre correspon al que aquesta expectativa generada pugui haver creat, no? Va ser l'exemple més clar. O sigui, si ens vam fer un fart durant la setmana passada de parlar de precedents, de no precedents, de com arribaven els uns, de com arribaven els altres, de tot el que envoltaria el partit en quant al ritme d'entrades, que estava sent espectacular, que si el soci no fallava, i no va fallar, viuríem una gran entrada com es va viure. Però després va faltar la part de l'espectacle, que al final és el que passa durant 90 minuts, i en aquest sentit, i sobretot si ens ho mirem des d'una perspectiva arlequinada, diguem-ne que l'equip ahir no va estar a l'altura del partit en si. I el pitjor de tot, o per mi el més preocupant, jo era dels que creia, no sé si hi ha algú més en aquest vaixell o no, que un partit diferent com aquest d'ahir, aquest derbi davant el Terrassa, podia ser aquell clic, aquell canvi de xip que estava cridant, reclamant a crits a l'equip de David Català, i podia ser el detonant que canviés la dinàmica en la qual es troba ara mateix l'equip. I malauradament, pels que, torno a dir, estan en aquest vaixell que de manera molt lletja capitanejo, ens hem quedat com estàvem, per tant, en una setmana més, amb la sensació de que l'equip no està passant per un bon moment, amb la sensació de que l'equip està trobant a faltar jugadors importants, evidentment, com Urri i com Ton Ripoll, i que està trobant a faltar que algú altre, alguns altres, estirin allò l'equip a les espatlles i comencin a funcionar. I el Sabadell està deixant passar jornades. Això per la part negativa. Ja sé que la part positiva serà allò de que l'equip és líder i que també tothom falla, perquè és evident, tothom falla, però crec que són ocasions o són oportunitats que s'estan deixant escapar per unes raons o per unes altres, i sense anar més lluny, perquè serveixi d'exemple, Sergi, ahir el primer 0-0 de la temporada a casa. O sigui, encara no s'havia quedat el Sabadell amb aquesta sensació d'empatar a 0 com a local i de no marcar com a local. No sé si serveix com a exemple més...
Bona dada,
com una,
sí.
Com una prova més definitòria del moment que està travessant el conjunt arlequinat, l'equip de David Català, els homes de David Català, després d'aquest empat ahir, com diem, a res, ho has dit tu, davant el Terrassa Futbol Club.
Saps que el Pau Vituri durant tota la setmana passada va estar preparant unes capsuletes recordant precedents històrics contra el Terrassa, aquests Sabadell-Terrassa. El d'ahir, si en un futur el Vituri o qui sigui també s'anima a fer capsuletes d'aquestes, pel que es va veure sobre el terreny de joc, sobre la gespa, no passaria a la història i, per tant, difícilment entraria com a un precedent, allò a recordar per al partit o per un gol espectacular o per alguna acció en concret, sí que podria entrar dins d'aquests episodis, veient l'estampa, veient les imatges que es van veure a les graderies de la nova Creu Alta, una imatge que no veiem, vaja, des d'aquell últim partit de la temporada 21-22 al famós i malaurat dia contra l'Algeciras, en què l'equip aleshores dirigit per Pedro Munitis va perdre 0-1 i no es va poder classificar pel play-off. Aleshores van ser més de 10.000 persones. Ahir no es va assolir aquesta xifra, però més de 9.000 espectadors. I com dic, Sergi, amb una resposta espectacular de la gent assistint al camp, tant del Sabadell com del Terrassa.
Sí, sí, sí. És evident que l'àmplia majoria, el 90% d'aficionats, eren arlequinats, això és obvi, el fet de jugar a casa ajudava, però, per ser justos, també, bona resposta de l'afició del Terrassa. Jo diria que de les vegades que recordo amb més desplaçament d'aficionats agarencs a l'estadi de la nova Creu Alta, jo crec que van estar per sota dels 700 i escaig que teòricament s'havien venut entrades, penso, o sigui, tampoc em vaig posar a comptar-los un per un, però la sensació era que no hi havia les 700 persones que teòricament tenien entrada adquirida. I, però per contra, quan a nivell d'animació i en quan a nivell de correspondre i acompanyar dins d'aquest derbi, crec que les dues aficions van estar a l'altura. Cal dir també, per ser i parlar-ne de tot i no evitar els temes més foscos, que també es van haver de lamentar incidents a la prèvia en un dels bars dels voltants de l'estadi, en aquest cas tocant a la zona de l'avinguda Paraires, que era per on entrava l'afició agarenca. Ja va haver-hi algun incident amb llançament d'ampolles entre suposats aficionats arlequinats i suposats aficionats agarencs. Durant el partit també vam veure que en un moment de nerviosisme alguns aficionats del Terrassa, en aquest cas, per posar-ho tot en el seu context, van arrencar cadires i les van llançar, per sort, no van impactar ningú, cap al sector del públic de lateral de la nova Creu Alta, que va respondre retornant el material que queia cap a l'altra banda. I, per ser justos del tot, també lamentar el brètol de turno, que a totes cases en tenim un, que va decidir, o els brètols, que van decidir que quan el partit ja havia acabat i tothom havia de marxar tranquil·lament cap a casa, van apedregar, trencant, de fet, un vidre d'un dels autocars de l'afició del Terrassa. De fet, ens deien des de Terrassa que, a més, era un autocar on en aquell moment concret, o en aquell vehicle en concret, viatjaven components del futbol base agarenc i familiars. Per tant, que no era un autocar de seguidors més sorollosos, ultres, digue'ls-hi com vulguis. Per això dic que, com algun tontet sempre tenim a totes les cases, ahir també vam haver de lamentar. Per sort, aquests pocs episodis, no n'hi hauria d'haver-hi cap, per ser correctes, no n'hi hauria d'haver-hi cap, però va quedar en petits moments molt puntuals que afortunadament no van anar a majors i que no poden tampoc enfosquir el que dèiem ara fa un moment, la resposta de les aficions majoritàries dels uns i dels altres.
Per tant, aquests moments foscos que van ser, com diu Sergi, jo crec, més aïllats de la festa que es va viure realment en línies generals a les graderies. En canvi, el terreny de joc una mica al contrari, diria jo.
Sí.
Un partit més aviat grisot, amb alguns moments brillants dels dos equips. El Terrassa també va tenir alguna acció que ens va donar un ensurt dels grans. I el Sabadell també va tenir les seves oportunitats en alguns moments, però males sensacions. Allò que un empat et deixa unes sensacions agredolces, jo crec que en aquest cas ja, Sergi, i més després de 4 empats seguits, són més agres que dolces.
Sí, clarament, ja, i a més per tot una mica, també per el moment en el qual vivia el rival, el Terrassa, que venia, recordem, en aquesta zona mitja tonta, si se'm permet dir així, que no saps ben bé si vol mirar cap amunt o ha de mirar cap avall, i era una bona oportunitat per tot, com dius, amb l'ambient, amb el suport de la gent, que no sempre és matemàtic. De fet, aquí sembla que estem condemnats a que quan hi ha grans moviments, grans mobilitzacions de gent, és quan pitjor surten les coses, com si no estiguéssim acostumats al fet que hi hagi molta gent i això ens passa factura en lloc d'ajudar. Però, en tot cas, molta gent engrescada i poc espectacle. Vindria a ser el resum, poques ocasions, el Sabadell poc encert de cara a gol una setmana més, i això ja comença a ser de manera puntual molt preocupant, excessivament preocupant, aquesta manca de gol i de punteria que està demostrant l'equip de David Català les últimes jornades. I el que és evident, el que diem, que l'equip no està en un bon moment, un bon ambient. Comencem per escoltar algun dels moments ahir de David Català en el postpartit, i el tècnic Arlequinat tenia clar que s'havien sentit fins i tot un punt frustrats una altra vegada. En aquesta ocasió, Sergi, ja no només per no guanyar, sinó per no poder donar una alegria i correspondre a l'afició que s'hi va deixar l'ànima i la veu al llarg dels 90 minuts.
Molt maco, la veritat que és, ho hem disfrutat molt, ho sentim, perquè nosaltres, ja et dic, érem els primers que volíem donar aquesta alegria a l'afició. Durant tota la setmana s'ha estat animant i ens ha estat donant paraules de suport per aquest partit. No ha pogut ser, doncs, però a seguir intentant. Jo animo a tothom que segueix animant amb aquest jugador, sobretot perquè ho donen tot cada dia. Sí que és veritat que estem una mica ara desil·lusionats pel resultat, però tenim que seguir.
Com no podia ser d'una altra manera? Desil·lusió segur, perquè quan no aconsegueixes guanyar amb l'ambient que hi havia ahir a l'estadi, doncs evidentment no te'n pots anar del tot satisfet. Sí que és cert que ahir en aquesta roda de premsa que vam poder escoltar després de la Transmi, encara en el Sabadell en joc, tot i que va començar que ja eren, jo crec que passades quarts de vuit perfectament, David Català tornava a insistir en no ser del tot pessimistes, en no ser del tot negatius, i en posar en valor aquests puntets que l'equip va sumant.
Sí, 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 allò del got mig ple o mig buit, no? De veure les coses en positivitat o a ser una mica més negatius, com comentes. Ell aposta clarament per la primera, tampoc és cap sorpresa, recordant que el Sabadell és líder. És cert que ara mateix, i després dels resultats de l'última jornada, el Sant Andreu, en cas que acabi guanyant el partit, el derbi, el seu derbi contra l'Europa, que el té prou ben encarrilat, l'equip de Xevi Molins, està guanyant, recordem, 3-5 en el moment de la suspensió. Veritat que queda gairebé tota la segona meitat per jugar-se el Nou Sardenya i a porta tancada, però si aconsegueix guanyar el Sant Andreu aquell partit, sumarà els mateixos 27 punts que el Sabadell, però de moment el Centre d'Esports és líder, fent coses bé, no totes, evidentment, però fent coses també en positiu, i deixant clar una vegada més això que dèiem i que ara sentíem de David Català. Torna a insistir el tècnic barceloní. L'equip surt sempre a guanyar. Ahir no va ser una excepció. Ahir, a més, volia guanyar per donar aquesta alegria i per poder satisfer a la gent que gairebé va omplir l'estadi de la Nova Creu Alta. No va poder ser, per tant, no queda un altre allò de continuar, seguir treballant i els resultats arribaran.
Sembla que sigui tot negatiu i no és així. Hem tret un punt, bueno, que tot, lògicament tothom voldria guanyar. Sí que és veritat que hem tingut ocasions, sí que és veritat que és un partit especial, amb molta gent, molts sentiments, moltes emocions durant el partit, i nosaltres érem els primers, lògicament, que volíem donar-li aquesta alegria a l'afició, i ara no sabem els tres punts. No ha pogut ser, sí que és veritat que hem tingut ocasions per tenir-ho, però un cop més no s'estan entrant les ocasions que tenim. A seguir, treballem i ja et dic, si volem mirar tot negatiu ens podem destruir, i si volem mirar positiu doncs tenim que seguir treballant i seguim.
Hi ha ocasions, algunes molt clares, la Miquel Ostrell a la primera meitat gairebé en un 1 contra 1, que podia haver estat un 1 contra 2 si hagués tingut el punt de paciència per veure que Javi Delgado li entrava per l'esquerra, i després el propi Javi Delgado a la segona meitat també, una bona assistència de Gompi, per ser allò realistes, de lo poquet positiu que va deixar l'ex del Cornellà en l'estona que va jugar, una bona assistència a Javi Delgado, i una mala definició amb la cama menys bona, menys hàbil, com és l'esquerra del davanter càntabre, que va poder solucionar bé Marcos. Però més enllà d'això, ja que parlava ara del Català d'aspectes positius també a rescatar, doncs n'hem trobat algun, com per exemple, Sergi, aquesta solidesa i aquesta efectivitat defensiva que torna a tenir l'equip. Ahir, de nou, porteria zero va deixar el conjunt arlequinat. És cert que amb algun que entra en surt, poquets, però algun, com deies al principi, també n'havia tingut al Terrassa algunes ocasions, sobretot un gol prèviament anul·lat, tot i que va acabar entrant la pilota, però sobretot el gol anul·lat per fora de joc a Itami, jugada molt justeta, molt, molt, molt justeta. Sembla que sí, a les imatges, però no hi ha cap imatge tampoc del tot bona. És cert que l'assistent ho va assenyalar ràpidament, però aquest ensurt va deixar en silenci per un moment el sector arlequinat, i només l'alegria momentània dels seguidors agarencs fins que van descobrir que el gol no havia pujat a l'electrònic. Però com diem, no tot és negatiu. Això sí, hi ha coses que comencen a preocupar, com deia ara fa una estona, i molt, i és aquest problema de cara a gol, aquest problema d'efectivitat que està contagiant l'equip. S'intenta, es tenen ocasions, I diu David Català que el que s'ha de tenir és aquell punt de paciència i de ser més optimistes, perquè el gol arribarà i els davanters tornaran a marcar.
Coses positives és que l'equip defensivament doncs, segueix bé, seguim sense aconseguir gols. I el que més, doncs, bueno, jo no ho veig com negatiu, perquè estem creant ocasions, estem arribant. La veritat que la gent està treballant, la gent sobretot de dalt, està treballant molt, està insistint. I són els primers que pateixen quan no marquen gols. Els davanters, la veritat que estan en un moment doncs, que bueno, se'ls té que ajudar, se'ls té que intentar corregir moviments que fem. I sobretot estic convençut que amb la qualitat que tenen i la predisposició, sobretot, estic segur que aquests gols arribaran.
No, sí, qualitat i predisposició segur que sí. El problema, Sergi, és que, clar, el bagatge en aquestes quatre jornades en què l'equip no ha passat de l'empat és de dos gols a favor, dos gols de Bonaldo de cap, un a la sortida d'un córner contra l'Europa i l'altre quan jugaves contra nou contra la Penya Deportiva. La setmana passada, precisament per aquesta doble superioritat del Sabadell contra els eivissencs, va tenir moltes ocasions l'equip de David Català. Ahir no en va tenir tantes, però sí de clares, com aquestes que comentaves d'Austrell i del mateix Javi Delgado. Costa de creure que un equip que arribava a aquest tram de competició com un dels millors atacs de la Lliga i que en poquet, sense generar massa, tenia aquesta efectivitat de cara a porteria, l'hagi perdut. Què carai està passant en aquest Sabadell perquè de cop la pilota no vulgui entrar?
Sí. No tinc la resposta, eh? Tant de bo te la trobés, i ara mateix tu i jo ens podríem, no sé si retirar, però guanyar alguns quartos de més, si tinguéssim, com diem, la solució al problema. Però és evident, i sorprèn molt, perquè és cert que la primera meitat de la temporada, o el primer quart de la temporada, no et diré que tot el que xutava l'equip anava dins, però sí que és veritat que l'estratègia funcionava, que vam tenir alguna falta de Sergio Cortés que anava dins, alguna acció afortunada que també anava dins. Ara, per contra, doncs, parlo de Sergio Cortés. Ahir en va tenir un al capità amb un xut on hi havia un bosc de cames, però en altres moments segur que aquell xut no saps com hagués rebotat, hagués passat, hagués traspassat tota la línia defensiva i hagués acabat dins. Ara no. Ara no t'està entrant, i el que dèiem, Miquel Ostrell doncs, va tenir una molt clara a Eivissa i també va xutar a trencar, la va enviar a la platja. Ahir, per mi, es precipita. És cert que està molt ben encarat, però la definició és molt dolenta. Javi Delgado no està fi en aquesta última rematada. Bé, no està tenint sort, o l'equip no està tenint, no està tenint encert, no està tenint la punteria necessària. Sigui com sigui, el que diem, és cert que l'equip fa 6 setmanes que no perd, porta 6 jornades consecutives sense perdre, però és cert també que en aquest impàs, Sergi, al final són 4 empats consecutius, i aquest 4 de 12, doncs home, comença a pesar i a fer mala sang, sobretot perquè són oportunitats que s'estan desaprofitant, i sobretot perquè hi ha moments en aquest cas on l'equip està deixant passar doncs, els errors dels rivals. Ahir va tornar a punxar l'Atlètic Balears, que hagués tingut l'oportunitat d'empatar el Sabadell. Ahir va punxar el Lleida a casa, quan ja anava guanyant, i es va deixar, no, potser no és el correcte, però va veure com li empataven també el partit. Tothom es va deixar en punts, i això favoreix que el Sabadell continuï al capdavant de la classificació. Insisteixo, però deixant escapar oportunitats que ara mateix li permetrien tenir un coixí, fins i tot, feia broma ahir David Català, i ara el sentirem de dir, és que potser ja seríem campions de Lliga i ja tindríem l'ascens. Home, potser no tant, però sí que és veritat que aquest punt de realitat de saber que són punts d'or el que s'estan sumant, amb tanta equilibri, amb tanta igualtat, i aquest punt de realisme també que hem de tenir de la igualtat que hi ha a la Lliga d'aquí a final de temporada.
Sí que és veritat que podíem estar parlant de que si els punts que has guanyat als Gires o que haguessis guanyat a la Penya Deportiva o que haguessis guanyat avui estaríem ja celebrant a l'ascens, doncs ojalà, però no és així, és la nostra realitat, és la realitat de la competició, i un cop més, és que qui no sigui realista de com serà aquest any està fora de tota realitat. Aquest any cada punt és un or i ho tenim que treballar molt perquè la Lliga està molt competida.
I al final el que diu la classificació és que després de 15 jornades el Sabadell continua líder amb 27 punts, amb 2 de marge sobre el Lleida i amb més 3 respecte a Atlètic Balears, Alcira i Sant Andreu, i ja te'n vas a més 5 respecte als equips que estan a les portes d'entrar a play-off però que encara no s'hi classificarien. Amb aquest asterisc que comentaves abans, Sergi, que el Sant Andreu recupera dimecres o acaba de completar el derbi contra l'Europa, i si es confirma aquesta victòria andreuenca es posaria co-líder el Sabadell mantindria la primera posició per diferència de gols, però el Sant Andreu ja el tindria trepitjant els talons. Sigui com sigui, el que està clar és que aquests puntets també tenen el seu valor i potser al final de temporada la balança pesaran bastant i els valorarem tots plegats en funció de com quedi l'equip, però també és veritat que potser quan al final de la jornada 34 facis la vista enrere, potser també pots pensar, aquelles jornades que vas empatar, vas perdre dos punts aquí, vas perdre dos punts aquí i vas perdre dos punts allà. Esperem que hàgim de mirar la primera opció, els dels punts sumats, i no els dels punts que es van esfumar. En tot cas, el Sabadell està pagant aquesta falta d'efectivitat de cara a porteria. Qui sap si en les pròximes jornades qui hi posa remei és Peque Polo. Gairebé dos quarts de dues del migdia va fer un intent Peque Polo de tornar al dia de l'Europa. Va saltar el terreny de joc, però als 5 minutets va caure lesionat muscularment. Ara sí recuperat, va tornar a gaudir de minutets al davanter badaloní, Sergi, i en aquest cas sí que va poder completar el partit amb bones sensacions físiques, com a mínim.
Sí, bones sensacions físiques. No va tenir un protagonisme molt palès dins del terreny de joc en els 10-12 minutets que va acabar jugant ahir el jugador badaloní, però sí que també queda clar que, per sort, sembla que comença ara sí a passar pàgina la greu lesió que va patir, recordem, a l'estiu, en el primer partit de pretemporada davant el Nàstic de Tarragona. Ahir tornava, i ha de ser un reforç important. L'esperàvem pel mercat d'hivern, ha arribat abans d'hora, i això és una bona notícia, i sobretot és un reforç per donar un aire diferent a l'atac. A aquesta zona ofensiva on estem dient que l'equip s'està tascant en aquest tram de temporada. Ha de tenir un paper protagonista, ha de tenir un rol important dins de l'equip, ho reconeix David Català, això sí, demanant aquell puntet de paciència, de calma, perquè tot just comença a disputar els primers minuts oficials.
Molt contents per reaparèixer. Sí que fa dues setmanes el vam intentar posar i va recaure i avui doncs, s'ha aguantat bastant bé. El Peque sabem que és un jugador molt important per nosaltres. Ens té que donar molt amb aquesta segona part de campionat. Sabem de la seva qualitat i benvingut sigui que ja estigui amb nosaltres entrenant. I bueno, doncs, a poc, avui ha tingut 15 minutets, doncs hem d'anar racionant una mica els minuts perquè després de tant temps fora hem d'anar amb calma i tranquil·litat, però és un jugador que ens té que donar molt i ell és el primer que ho sap i està amb moltes ganes de fer-ho.
Tant de bo que li pugui donar molt al Sabadell. És cert que és una peça més que s'afegeix a aquest puzzle de l'atac del centre d'esports. Ha de ser competència directa de Javi Delgado, però també és veritat que Peque Polo, perquè no el podem veure uns metres més endarrerit o tirat a banda, veurem què decideix David Català. Ho dic perquè al final, en aquestes últimes setmanes, hem vist futbolistes com Marc Marruecos o Àlex Gompi que han caigut de la titularitat, que estan sent suplents, i ahir, de fet, Miquel Ustrell va passar per davant d'ells, que Miguelete està sent titular, però és evident que no està tenint la lluïdesa que havia tingut en jornades anteriors. Per tant, Peque Polo també entra en escena aquest nom, davant d'un panorama, Sergi, que al final d'aquesta segona línia d'atac, i Javi Delgado és cert que tampoc estava en porteria des del dia del Mallorca B, que no marca Javi Delgado, però que aquests jugadors que juguen de posicions de mitja punta o d'extrems tampoc estan ara donant-li a l'equip el que necessita.
Sí, i això ho està trobant a faltar l'equip. Al final, entre les que es generen i no es marquen i les que no es generen directament, l'equip està tenint aquest punt de no fluïdesa, que diem, de mig camp endavant, on continua sent el segon millor atac de la Lliga, però vivim molt de renda, que se mantingui, d'alguns resultats com els famosos 5 gols d'Andrats, els 3 gols que li vas fer a l'Illicitano ara fa poc, però si mires una miqueta més al detall, ja són uns quants partits on l'equip o no marca, el Cira, ahir mateix, o en fa un golet que li està servint per poca cosa en la majoria o en algun dels casos, per no ser tan exagerat. Però bé, veurem aquesta versió de Peque Polo, com torna, com se'l pot anar introduint dins de l'equip, quan comença a tenir realment aquest protagonisme, i no sé si com la resta de l'equip, Sergi, amb una nova oportunitat, perquè al final això no s'atura, ara tornarem a tenir una setmana carregadeta, no aquesta, sinó la que ve, de partits entre Lligues i Copa Catalunya abans de l'aturada nadalenca, però que això no s'atura i que el Sabadell torna a tenir una nova oportunitat.
Que serà diumenge contra el Badalona Futur, l'exequip de Peque Polo i de tants altres que han vingut aquest estiu.
Sí.
D'allà els va portar Lucas Viale. A mi no em ve al cap una millor oportunitat pel Sabadell de refer-se, sí, sí, aquesta és la típica que ho dius i aleshores, pam, t'estampes. Però ho dic perquè aquest Badalona Futur, més enllà de ser un equip i un club amb tots aquests problemes, al final és penúltim, conjunt de la zona baixa, que pot recordar la seva tessitura una mica la del Mallorca B, esportivament parlant, i que, més enllà també de venir de perdre 3-0 contra el Sant Andreu ahir a la tarda, és l'equip que més gols encaixa del grup 3 de la segona federació. Si estàs tenint problemes d'encert, al davant t'estan posant l'equip que estan encaixant amb més facilitat.
Sí, sí, sí. Mires tots els números del Badalona Futur i t'expliques per què està en zona de descens. O sigui, tot el que li vulguis repassar, més enllà de lo atípic que és aquest club, recordem-ho, i n'hem parlat a les últimes temporades, tot i no ser rivals del Sabadell, el peregrinar per diferents camps de la geografia catalana. De fet, l'any passat es van acabar assentant a Vic durant bona part de la temporada, però aquest any se'ls va acabar el negoci i han acabat a Premià de Dalt. Per tant, és un equip completament nòmada, que va buscant allà on els puguin acollir, i això esportivament, si a sobre esportivament, a diferència de la temporada passada, on van ser la gran revelació, on van ser líders durant moltes jornades i on van estar, bé, de fet van jugar al play-off, però van fregar l'ascens directe durant un bon número de setmanes, aquesta temporada és tot el contrari, tots els números són negatius, i com dius, el Sall té una bona oportunitat. Ara que ja comencem a veure l'horitzó de l'aquesta aturada nadalenca que arribarà en qüestió de dues setmanes mal comptades, d'acabar amb un bon sabor de boca, com a mínim en aquest primer partit que se li ve al calendari, que és el del Badalona Futur. Doncs bé, de tot plegat també en va parlar i David Català, mirant a l'horitzó, com dic, més proper, que és aquesta visita a Premià de Dalt, diumenge, 6 de la tarda, i davant el Badalona Futur.
Mai saps quan és el millor moment de parar, mai ho saps, però sí que és veritat que ara tenim un altre partit, amb un altre context diferent, un equip de la part baixa que segurament, doncs, serà un altre escenari que ens trobarem, i res, doncs, una altra oportunitat que tenim, lògicament, per anar pels tres punts, per intentar, doncs, aconseguir una victòria després de quatre partits sense fer-ho, i és una oportunitat, doncs, que, com no, la lluitarem fins al final i anirem a mort.
Doncs, a veure si el Sabadell és capaç de trencar aquesta ratxa d'empats, perquè fins ara, durant el que duien de Lliga, mai havia estat l'equip dues jornades seguides sense conèixer la victòria, i ara ja no en són dues ni tres, sinó ja són quatre les jornades que fa que no guanya. També és cert que també en aquestes jornades l'equip arlequinat no ha perdut. Ara et pregunto per la gent de Sergi, abans deixa'm situar també aquesta perspectiva general, per dir-ho així, del grup 3 de la segona federació, perquè dimecres la Lliga es posa al dia, perquè a 8:45 del vespre s'acaba de disputar aquest derbi al Nou Sardenya, Europa Sant Andreu, recordem, a porta tancada, i també encara quedava un altre partit pendent, el Torrent Espanyol B, que es jugarà una hora abans, a 8:45 del vespre, per tant, més o menys acabaran a la mateixa hora. El Torrent, que està a mitja taula amb 21 punts, i aquesta sí que és bona, Sergi, l'Espanyol B està a 13, és a dir, en play-out amb 20 punts, si guanya, es posaria 6è a les portes d'entrar al play-off. Fet que demostra la igualtat que hi ha en aquesta lliga i fet que demostra que el Sabadell, amb 27 punts, tot i conservar aquesta primera posició, té un munt d'equips que estan a un partit o a un partit i escaig de poder-lo atrapar. La gent de Sergi, avui l'equip no descansava, em sembla.
No, avui hi ha hagut entrenament de recuperació. Demà sí, demà descans, com diem, abans d'afrontar aquesta penúltima jornada i abans d'entrar en una setmana que vindrà de nou a tapaïda, però ja en parlarem. La setmana que ve, que tocaran a Lleida, que tocarà acabar el 2024 davant el Mestalla, però això, setmana que ve. Abans, aquesta 16a jornada, aquest Badalona Futur Centre d'Esports, des de Premià de Dalt, el club ha d'anunciar, si no ho ha fet ja en breu, el tema de les entrades, en un principi sense límit d'entrades i amb preus, deien, prou raonables, veurem. 6 de la tarda, com diem, des de mitja hora abans del Sevilla en joc, tornada a la feina dimecres, entrenament a Olímpia, per cert, aquesta setmana, tota la setmana, tret de dissabte, s'entrenarà a l'Olímpia, precisament pel tema de la gespa artificial que es trobarà en el camp del Badalona Futur diumenge que ve als homes de David Català. Dimecres parla Pedraza, un dels ex Badalona Futur, a qui avui veurem i sentirem al Tribuna Preferent. Ho dic perquè la gent ja pot anar fent boca del jugador madrileny, parlant de tot una mica, també d'aquest partit, d'aquest retrobament, entre moltes cometes, perquè deia, és que no queda ningú, només treballadors de la meva època allà al Badalona Futur, després de la neteja que ha patit el conjunt. No sé si dir-li Badaloni, és que és tan inexacte que no m'atreveixo ni a fer-lo servir, però en tot cas, de l'equip que entrena Sergi Escobar. Dit això, Pedraza parlarà dimecres, la sentirem en directe, i avui, com dèiem, a les 8, fidels a la cita, Ràdio Sabadell i el canal de tuits de Ràdio Sabadell, amb el Tribuna Preferent, amb el Pau Vitori, el Roger Benet, un tal Sergi Parc, altres convidats.
Ah, ja ho sabies.
Altres convidats, sí, se m'ha dit. Va. I Alfredo Pedraza, que el veureu i el gaudireu.
Sí, que serà el principal al·licient del programa. No,
bueno,
no
això pa... ja és molt opinable. Jo, veure a Roger Benet en marxa també és un al·licient bo. No d'altres.
No faltis a la cita, tu també.
No, sí, jo sempre fidel també. A veure si guanyo la pizza algun dia, que no em toca.
Això, t'esperem al xat, a veure si et toca. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I el filial del Centre d'Esports, per la seva part, torna a ser el cué del grup 5 de la tercera federació després de caure ahir, a la mateixa hora que el derbi, per cert, al camp d'aquí precisament ocupava aquesta última posició, el Cerdanyola. Derrota dels de Conrad García Fontetes per 3-2 en un partit que es va posar coll amunt amb dos gols de l'equip d'Àlex Arlequinat Santi Álvarez abans del descans. El tècnic del Sabadell B lamentava haver pecat dels mateixos errors que el dia del Reus a casa.
Sensació fotuda, no?, perquè la primera part en cases dos gols en accions molt mal defensades, molt mal defensades, i a la segona, quan l'equip surt a un nivell, jo crec que molt alt, de pressió, intensitat, amb ganes, tot va en contra, no?
A la mitja part, García va fer tres canvis i un d'aquests homes de refresc, el central Nacho Bonet, únicament va durar 10 minuts sobre el terreny de joc després de veure la vermella directa. A més, poc després, Quim Utgés va fallar un penal. Tot i això, Alia Càmara va retallar diferències, el Cerdanyola va situar el 3-1 marcant des del mig del camp i Adri González, de falta directa, va fer el 3-2 a les acaballes. El tècnic insisteix que, malgrat lluitar fins al final, han d'estar més encertats a les àrees.
Cada setmana fa alguna cosa diferent, no? Però la realitat és que aquí a les àrees no estem encertats. Suposo que és qüestió dinàmica, suposo que és qüestió de confiança, que quan tot ens vagi bé pues entraran fins i tot les que no mereixem, però el partit d'avui crec que no és per perdre, però el perdem per no estar bé a les àrees o per no tenir sort a les àrees.
Doncs no està bé a les àrees, però déu-n'hi-do quin partit ens van oferir el Cerdanyola i el Sabadell B a Fontetes. Com dèiem, el filial del Centre d'Esports es veu superat a la taula pel mateix Cerdanyola, però realment ha estat una jornada propícia perquè la majoria de rivals directes han perdut i la salvació que la marca precisament el conjunt verd continua estant a un sol punt. El migcentre Hugo García aposta per quedar-se amb els aspectes positius del partit i girar full.
Al final creo que la mentalidad nos tenemos que quedar con la que hemos salido en la segunda parte y afrontar el próximo partido contra Tona con esta mentalidad.
Doncs el Tona, una de les revelacions de la temporada, quart classificat amb 24 punts, serà el pròxim rival del Sabadell B diumenge, novament a Olímpia, a 4:45. Publicitat i a la tornada obrim bloc poliesportiu.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can Deu.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell. Residència i Centre de Dia Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i centre de dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. Si no plou a les capçaleres dels rius, els embassaments no s'omplen. Per això, estem posant en marxa sistemes d'estalvi i generació d'aigua que no depenguin de la pluja. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Va, que parlem encara de futbol, però anem més enllà del món centre d'esports Sabadell, perquè l'Espanyol ha tornat a ser el guanyador del Memorial Manuel Luque Àlex Gallardo, el torneig de futbol benjamí que organitza el Can Rull Romulo Tronchoni en aquestes dates. El club blanquiblau s'han dut, atenció, 8 de les 15 edicions jugades, més de la meitat, i n'ha estat el vencedor els 3 últims anys, en aquest cas superant a la final l'Atlético de Madrid per 1-0. El president del Can Rull, Santi Ribalta, ressalta l'idili que té el conjunt perico amb aquest memorial.
Crec que és una de les canteres més punteres d'Espanya i aquí ho demostra sempre i ens deixa sempre sorprès perquè jo, que soc futboler, i ahir pensàvem que l'Atlético de Madrid i el Barça tindria més possibilitats que ells, i ve l'Espanyol avui i se'ls carrega tots.
A la final de consolació, el Porto va derrotar el Barça a la tanda de penals en una jornada, per cert, molt marcada pel vent. De fet, Ribalta reconeix que van haver de prendre mesures de precaució.
Ens ha passat que al principi no hi havia vent i quan ha arribat als quarts i la semifinal hi ha hagut un vent. De fet, hem hagut de treure l'inflable del bici i les carpes de les cantines que tenim, i perquè ha fotut un vent. No sé si ha condicionat el resultat o els partits, però sí que s'ha notat molt, 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 molt. Però bueno, espero que no hi hagi ningú patit per l'esclimatologia, però bueno, tot bé.
Afortunadament. En tot cas, un any més, el Memorial Manuel Luque Àlex Gallardo va tornar a comptar amb un gran cartell de clubs i amb un ambient festiu a les graderies d'aquest municipal de Can Rull, Paco Herrera. Ha estat també, a tot això, la primera edició amb Ribalta com a president de l'entitat.
Ha sigut un format diferent perquè hem portat més gent internacional i 3 equips xinesos i això, però molt bé, al final... Hi ha hagut caliu i tot molt bé. La veritat, no puc dir una altra cosa, de que tot ha sortit bé, no hi ha hagut cap incident ni cap mal rotllo en el sentit de que algun equip s'hagi sentit malament i tots han quedat contents.
I enguany recordem, doncs això, clubs de renom com Barça, Atlético, el mateix Girona, per exemple, que no va poder arribar a les eliminatòries de semis, Atlético de Madrid, Porto, etcètera, etcètera. Per tant, el futur del Memorial sembla assegurat tenint en compte el prestigi que ha agafat aquest torneig, i en aquest sentit, Ribalta parla dels reptes mirant a les pròximes edicions.
De cara a properes edicions, doncs podem fer inclús millor del que fem, no? Però, clar... És un barri, és el barri de Can Rull, i amb això ja crec que superem les expectatives i la gent queda molt, molt agraïda. I sobretot la gent que ve de fora queda molt agraïts del tracte que li donem, i això per mi m'omple.
I com és tradició, després de l'entrega de premis, també es va tenir un sentit record per les figures del Manuel Luque i de l'Àlex Gallardo.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Un minut per sobre del punt de 3:15. Un altre torneig que s'ha celebrat aquest cap de setmana és el Top Bàsquet, que des de divendres i fins ahir ha plegat a més de 700 jugadors i jugadores de categoria mini a diferents pavellons de la ciutat i també d'infantil. Oriol Ferran, com estem? Bon dia.
Molt bon dia, Marc.
Una 15a edició del Top Bàsquet que ha estat un èxit, no?
Sí, un any més i ja, com dius, ja en van 15. S'ha celebrat a la ciutat una nova edició del Top Bàsquet. Enguany, un equip local ha sigut la revelació en categoria infantil masculina i del Sabadell Beco Vallès. Els del sud de la ciutat han realitzat un torneig pràcticament immaculat, ja que només l'SKM Lituà va ser capaç de derrotar-los i va ser a la final i de 4 punts. Àlex Saez, entrenador d'aquest Beco Vallès, assegura que, tot i no haver pogut pujar el grau més alt del podi, estava molt orgullós dels seus jugadors.
Molt content, la veritat és que hem fet 5 partits molt bons, sobretot de joc col·lectiu, tant en defensa com en atac, i la veritat és que genial per l'equip, perquè això ens venia de conya per l'ascens a preferent A, i la veritat és que ha sigut un torneig que tot l'equip en general ha donat el màxim i hem estat allà, ho hem tingut, però una llàstima al final.
a part d'aquest subcampionat del BK Vallès, Joel Cortines, jugador, va ser nombrat millor jugador del torneig a la seva categoria, en aquesta infantil masculina.
Això, com dius, en aquesta categoria d'infantil masculí, et sembla si repassem els altres resultats?
Sí, en categoria infantil femení també, les guanyadores van ser el Joventut de Badalona, que es van imposar a la final a l'Uni Girona Laia Palau, i una categoria menys a la mini, el torneig va estar dominat clarament pels equips del Barça, que tots dos van proclamar-se campions. El masculí guanyant a la penya a la final, i el femení, que és el Barça CBS, a l'Almeda de Cornellà. El torneig, que recordem s'organitza cada any des de l'Escola Pia, va tornar a anar sobre rodes i, tot i els mal de caps que sempre comporten aquests grans tornejos, va ser un èxit. Guillem Reina és un dels membres de l'organització.
Una més que té un èxit, un gran èxit, molta feina, molt estrès, però bueno, hem anat passant pels pavellons, he pogut veure, he tingut la sort d'estar a tots els pavellons, hem tingut molts voluntaris a cada pista que han fet possible el que és el torneig, i un èxit a tots els pavellons, l'afició molt implicada, els equips supercorrectes i un any més d'èxits.
Una de les novetats d'aquest any, recordem, és que una part del torneig s'ha disputat al recent estrenat pavelló de l'Oest, a part del Nord, el de Cal Balsac i el Pia Garden. Reina valora molt positivament la incorporació d'aquest nou equipament i espera poder-hi tornar en les pròximes edicions.
Increïble, increïble el pavelló, les pistes són gegants, els equips estan molt més còmodes jugant, la grada superbé, sí que és veritat que és una mica més petit que el pavelló sud, però la grada s'ha portat excel·lent, l'hem tingut ple, el bar funcionant perfecte, conserges perfecte, ha estat un èxit i crec que si ens deixen repetirem l'any que ve.
Pel que comentaven, des de l'organització ja tenen ganes de que arribi una nova edició del Top Bàsquet i tornar a rebre a Sabadell els millors equips en categoria infantil i mini.
Doncs el Top Bàsquet del Bàsquet Pia, un altre torneig consolidat en aquestes dates del Pont de Desembre, igual que ho és el Memorial Manuel Luque Àlex Gallardo pel Can Rull Romulo Tronchoni. Gràcies, Oriol!
Que vagi bé!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Som-hi, més coses. Si el Sabadell-Terrassa d'ahir a la nova Creu Alta va anar com va anar, doncs millor va ser l'altre derbi entre Sabadell i Terrassa del cap de setmana, en aquest cas, a la Lliga Iberdrola Femenina de Waterpolo. Pau Vitori, com estàs?
Hola, Sergi Parc.
Novena victòria en 9 jornades per l'Astralpool Natació Sabadell, la segona de la temporada davant del conjunt que dirigeix el sabadellenc Jordi Millán.
Sí, a la Champions fa un mes clavat, el partit va acabar 10-7, això va ser a la piscina de 50 metres de Calllong. Divendres, a la de 33, les de David Palma encara van donar menys opció al conjunt negarenc i el van doblar en el marcador amb el 14-7 final. Dues dades que resumeixen prou bé el partit. D'una banda, que l'Astralpool va guanyar els 4 parcials, els 4 quarts. De l'altra, van estar pràcticament infal·libles les sabadellenques en les superioritats i, de fet, l'única que van fallar va arribar a 3 minuts pel final quan el duel estava ja del tot sentenciat. El tècnic, el mateix David Palma, que admet que hi havia ganes de treure's una mica l'espina del dia de la Champions, en què van assolir un gran avantatge en el marcador, van arribar a guanyar 9-2, després es van relaxar a partir del tercer quart i el Terrassa va aconseguir maquillar aquell dia el marcador.
Teníem ganes de millorar alguna coseta que ens va quedar, sobretot a nivell ofensiu, no?, del partit de Champions contra Terrassa, que vam tenir 12 minutets que no vam aconseguir marcar. Hem estat molt ordenades en defensa, penso que a Terrassa li ha costat molt fer gol avui, han començat molt bé amb dos grans llançaments, però a mesura que hem anat ajustant els costava atacar, i penso que la Laura s'ha fet un gran partit, no?, que permet aquell petit fallo que tens en defensa, trobes després que la Laura te la para, no? I en atac hem estat molt creatives, hem treballat molt el treball de bloquejo durant aquesta setmana, i la veritat que content de la feina de l'equip avui.
Destacava a Palma la figura de la portera, de Laura Arts. Dos noms més que apuntem aquí. Rita Kesteli, que va ser l'MVP del partit, l'hongaresa, amb 5 gols, imparable en atac, però també va estar particularment encertada la rubinenca Bea Ortiz, no només en l'apartat golejador, va fer 3 dianes, però també va repartir un bon grapat d'assistències.
Molt contentes amb el resultat. Sabíem que era un partit important, ja queden dos partits aquesta temporada per acabar l'any, i ja després de la segona volta ja hi pensarem, no? Però bueno, era important aquesta victòria per seguir creixent, per seguir tenint confiança en nosaltres mateixes i en l'equip, i la veritat que molt contentes, hem fet un bon treball durant tota la setmana i crec que hem demostrat l'aigua.
Doncs bon treball que va fer l'Astral Pool l'altre dia. Com dèiem, continua a Parc dominant la Lliga amb molta mà de ferro, i de fet amb aquest triomf davant el Terrassa, el Sant Andreu és l'únic equip que es queda com a perseguidor més immediat de les sabadellenques, a 3 punts. El Terrassa ja es queda a 6. Deia la Bea que queden 2 partits per acabar el 2024. Dissabte, el penúltim, complicat, a la piscina del Mataró. No és el mateix Mataró que el d'altres anys, però és un bon equip, el conjunt que encara dirigeix Dani Ballart, i a més afegeix-li que és el mes de desembre, mitjans de desembre, i que és la piscina descoberta de la Joan Serra. Per tant, no t'hi vulguis trobar, eh?
I si no recordo malament, crec que va ser a la Copa Catalunya o en una de les competicions prèvies a la Lliga en què l'Astral Pool va caure abans del Mataró.
Sí, el partit pel tercer i quart lloc. Com bé deies, a la Copa Catalunya, més un molt mal partit aquell dia de les de David Palma, que van entrar a l'últim quart perdent per 5 o 6 gols de diferència. Ara han canviat molt les coses, eh? També s'ha de dir.
Això pel que fa a l'equip femení. A la divisió d'honor masculina ja tenim el Keio Natació Sabadell de vacances, Vituri.
Doncs sí, i a més amb una victòria més al Sarró, fàcil, còmode, 19-6 van guanyar els de Quim Colet el dissabte al Cavalla de Ceuta, un triomf que els situa segons momentàniament, i segurament serà on passaran el Nadal, perquè el Barcelona, que era qui estava segon classificat, ha de jugar demà a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, paret en paret, la nova escullera amb la Sant Sebastià. Per tant, és molt probable que l'Astral Pool, bé, que el Keio Natació Sabadell, perdó, amb aquesta nova nomenclatura del masculí, doncs passi segon les vacances. Apuntar també a tot això que dimecres hi ha sorteig dels vuitens de final de l'Eurocup, i que de fet els dos partits que, o les dues jornades que quedaven en aquest 2024, que s'havien de disputar en aquest final d'any davant el Terrassa i davant el mateix CNB, s'han posposat fins a finals de gener per fer-los coincidir amb aquesta eliminatòria, i que per tant l'equip de Quim Colet arribi amb més rodatge a aquell partit.
Doncs apuntem dimecres aquest sorteig dels vuitens de l'Eurocup. Gràcies, Vituri!
Adéu!
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Tram final de programa, parlem d'handbol. L'Oar Gràcia masculí s'ha complicat una mica més les seves opcions de classificar-se per les fases d'ascens. Queda molt, és evident, però també és cert que les últimes ensopegades de l'equip de Pere Llats han obert un forat de 4 punts respecte a les primeres dues posicions. Compta amb la ratxa dels verdiblancs. Són 3 derrotes en les últimes 4 jornades. L'última a la pista del Sant Esteve Sarrovires, 29-28 per la mínima. Malgrat tot, Jordi Sala, extrem dels graciencs, no perd la calma, sent conscient de quina és la realitat.
Si tu ets sincer, no l'he mirat la classificació després del partit d'aquest divendres, va ser, i perquè, com ens va dir el Pere, el nostre entrenador, va ser que ens hem de fixar en nosaltres, en millorar el joc i això, i llavors primer el que hem de fer és millorar nosaltres com a equip, i llavors ja ens fixarem amb els altres. Llavors, jo és això, estava una mica assolat i tot, no vaig mirar la classificació, però sí, se'ns estan allunyant una mica, però bueno, ara ens venen uns partits complicats, anirem a Sant Martí, després ens toca Sant Quirze i Sant Cugat seguits, així que hem de donar el màxim a veure si podem trobar aquests punts.
El pitjor a la pista dels Sanes van ser les maneres, i és que l'Oar a la segona meitat guanyava de 6 gols, 19-25, i va dilapidar aquest gran avantatge que tenia en el marcador amb uns últims minuts nefastos de partit.
Va ser com, no sé, ens van tirar a sobre, van demanar un temps mort, i és com que nosaltres vam baixar els braços, cosa que no hauríem d'haver fet, i ens vam desmoralitzar bastant quan veiem que se'ns anaven ajustant, i allà és quan més s'ha d'aixecar el cap i dir, va, anem a tirar-ho endavant. Però no va ser així, ens vam venir una mica avall i ens vam fer un parcial que ens va condicionar molt a l'hora d'arribar al final, que ells ja venien crescuts i nosaltres doncs veníem sabent que ens acabaven de remuntar 6 gols.
Ara és cinquè, l'Oar masculí en el grup D de la Primera Nacional, després de perdre aquest partit a la pista del Sant Esteve Sarrovires, i el mateix guió, o molt similar, es va donar en el duel del femení contra la Roca al carrer Boccaccio, però en aquest cas van ser les de Carol Carmona les que van donar la volta al marcador. Perdien de 5 les gracienques i al final es van imposar 31-28. La capitana de l'equip, Irene García, posa en valor aquesta gran reacció del conjunt gracienc.
Crec que jo també crec que anàvem de 5, i al final, mira, tenim sort que se'ns donen bé les segones parts als finals de partit i que no ens venim avall. Vull dir, perdem de 5 o del que sigui, que al final fins al minut 60 no deixem de lluitar i jo crec que per això traiem molts partits i és una cosa superpositiva nostra.
Dos punts molt valuosos de l'OAR, que es manté líder del seu grup de plata amb tres punts més que el Lleida, que té un partit menys, i que un Sant Joan d'Espí que es va veure sorprès per un equip de mitja taula.
Levante ha guanyat a Sant Joan al camp de Sant Joan i Levante va a mitja taula. Vull dir que aquí qualsevol equip o qualsevol camp és difícil i pots perdre punts. I al final durant la temporada passen moltes coses, hi ha baixes, hi ha lesions, hi ha gent que un partit no pot anar, hi ha mil històries que et poden passar, al final no és un equip professional ni no vius per això, i hi ha molts imprevistos i, òbviament, pues, potser no comptes al 100% amb tothom a cada partit. Llavors t'has d'anar refent i superposant com pots.
Només queda una jornada per tancar la primera volta a plata i l'OAR la clourà visitant el Mataró a la primera nacional masculina. Encara queden tres jornades per arribar a l'equador de la Lliga i el compromís d'aquest cap de setmana del Gràcia serà a la pista del Sant Martí Adrianenc. Acabem fent un apunt d'esquaix perquè Iker Pajares ha començat avui la seva participació al Mundial per equips que té lloc a Hong Kong. Superades les molèsties a la zona lumbar que el van obligar a retirar-se a la primera ronda de l'Open d'aquell país fa una setmana, l'esquaixista sabadellenc capitaneja per segon any consecutiu l'equip espanyol. De moment s'han imposat per 3-0 al Japó, amb el del tenis Sabadell superant el nipó Ryu Nosuke Tsukue per 3 jocs a 1, si és que hem pronunciat bé el nom del jugador japonès. Ara mateix es disputa el segon compromís del grup A contra la gran favorita per endur-se aquest Mundial, la selecció d'Egipte, que ha guanyat 5 de les últimes 6 edicions. Si es produeix la gran sorpresa, Pajares i companyia es classificarien directament als quarts de final. Si no, hauran de passar per la ronda de vuitens. Poc més d'un minut per les dues. Ens dona temps de repassar el menú de demà. Com sempre, a partir de la una del migdia, més Hotel Suís amb el Pau Vitori al capdavant. Escoltarem les paraules de Pau Fernández, titular en el derbi contra el Terrassa, parlant del partit de diumenge i també, evidentment, de la situació de l'equip. Més futbol, amb la derrota del Mercantil a Divisió d'Honor Juvenil, veient trencada la seva bona ratxa de resultats. De futbol sala, amb la victòria del club i la derrota de l'Escola Pia. De voleibol, amb la classificació per la Copa Príncipe del Natació Sabadell Masculí, que haurà d'esperar perquè no es va poder materialitzar. I també farem la prèvia del Mundial de Natació de Budapest de piscina curta, que, atenció, arrenca demà mateix al matí. Marxem. Abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ara, notícies migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.